si sabes cómo.
Cada dia és un bon dia per sonreir. Les típiques frases que fan rabieta quan les llegeixes, que dius, a veure, senyor, m'he despertat a les 5 del matí i no em digui que m'aixequi amb el peu dret i amb un somriure perquè no baixi la cosa. Doncs l'obra de teatre El Tigre va una miqueta, i entre altres coses, del que dèiem ara, de que fas Felicity,
la dictadura de la felicitat.
I que sapigueu que està a l'Espai Texas a Barcelona després d'una exitosa gira per tot Catalunya, vull dir, que una obra passi per tot Catalunya vol dir sinònim de qualitat. Llavors, rapidet, que anem tard, sobre la vida de Ramon Madaula, que sapigueu que és actor de teatre, cinema i televisió, no fa falta presentació, bàsicament. Només dir-vos que tots els premis que ha guanyat aquest senyor deu tenir una vitrina molt, molt gran per encabir-los tots,
És el Leo Messi de la interpretació.
Sí, podríem dir que sí, perquè Premi Butaca per Calígula, Premi Ciutat de Barcelona per El Llibertí, Premi Gaudí per la pel·lícula La Por, Premi Butaca i Premi de la Crítica per Rei i Lear, o sigui, i aquests són els premis amb més renom, perquè en té molts i molts altres. Que això ja ho trobarem després, és un enamorat de la vida. Deies abans, enamorat, doncs Ramon Madaula està portant 30 anys amb Sílvia Munt, que també és una de les grans a casa nostra.
La gran Colometa.
Sí, la gran Colometa. Després en parlarem de l'entrevista, que sapigueu que és un enamorat de la vida i que el seu pilar vital és l'amor. L'amor per la seva dona i per les seves filles. Recuperarem una entrevista preciosa on explica aquestes coses. I ja per acabar, sobre fent un tomb sobre la vida de l'actriu Mercè Martínez, que tot el que... O sigui, ha fet mil coses de teatre, de televisió, de cinema, l'hem pogut veure a Plats Bruts, Vent del Pla, Porca Misèria, La Riera, a les grans... títols de grans sèries a casa nostra, i com a curiositat que sapigueu que ha guanyat 5 vegades el Premi Butaca a la millor actriu de musical.
Aviat es diu, aviat es diu, senyors.
A les 11, Ramon Madaula, Mercè Martínez, pugen a la caravana.
Que bé, que bé. I quina il·lusió. Estava intentant...
lligar alguna cosa, però no t'ha vingut res al cap. No passa res.
Pot ser com jo.
Parlem sobre
realitzes. Per cert, Ramon Madaula...
que no tingui res a veure.
Ramon Madaula, que darrerament ja no es dedica a pujar tant dalt de l'escenari, en puja, de tant en tant, però ja no tant, perquè ha decidit fer de dramaturg. Però tots recordem grans papers de Ramon Madaula. Tots els recordem, no?
A mi crec que recordar està bé. Recordar està
bé. Doncs recordem.
Un dia...
Has aprovat molt bé.
Sí, he donat una volta...
Un dia traurem en camilla d'aquí, perquè et trencaràs un peu per aquestes coses.
M'ha costat tant seguir-lo. Diu, ara què diu aquest home?
Jo també dic, però...
No, però
jo de sobte dic, ara es posa a reivindicar.
A mi m'encanta observar-ho des de la punta per veure una mica el panorama, com va evolucionant.
Jo he dit, creu els braços i diu, a veure com... A veure,
vinga, tira.
Mirades a complicitat.
I ella no es complica, canviar d'un tema a l'altre.
Ara parlem sobre calvícies.
Escolta, què recordem avui, va?
Vinga, va, anem a recordar. Un 31 de maig de 1914 es va celebrar a Espanya el primer partit de futbol femení del país entre els equips Giralda i Montserrat. Es diuen així els equips.
Perfecte.
Un dia com avui, el 1938, també hem de recordar la tragèdia de Granollers, on 5 avions italians van bombardejar Granollers amb 60 bombes. El seu objectiu en un principi era la central elèctrica, però les bombes van caure al centre de Granollers, van causar uns 225 morts i centenars de ferits. Va ser tot una tragèdia que també s'ha de recordar aquestes coses. Un 31 de maig de 1961, el pioner del rock and roll Chuck Berry va inaugurar un complex comercial en parc d'atraccions anomenat Berry Park. Era un parc com molt gran, amb piscina, amb nori, amb zoo,
basat en ell.
Minigolf, sí, basat en ell.
Molt original, posar el teu nom. El parc
estava a Sant Louis, a Missouri.
Johnny B. Good.
Sabeu, veia rock and roll?
Sí, i tant.
Tota la pinta, tu, Jonti.
Jo també.
Un dia sortim i veiem rock and roll.
Vinga, va, sí.
Però acrobàtic, eh? T'has de, t'hem de tirar entre tots 20 metres cap a dalt.
Ai, encantada.
I ens hem de vestir per l'ocasió.
Sí, amb gomina i purpurina, que està prohibida, però serem transgressors. Ara, ara.
Vinga, més efemèrides. Un 31 de maig de 1980 es va fundar la cadena televisiva nord-americana, la CNN, a Atlanta, Estats Units.
CNN. Diguem-ho bé.
És la televisió dels quillos, eh?
Ah, sí?
Cinem.
Cinem. Cinem.
Ai, mare meva, que cunya.
Te meto.
M'acaba de dir una persona del meu equip cunyat.
Home, aquest ha acudit.
Benvingut al club, que jo tinc aquest Sant Benito que se m'ha penjat. I no entenc de què. Si
home, ha sigut una broma una mica.
Humor, no. El meu humor és molt intel·lectual. I el de Joan encara més, que és més gafapasta aquí.
Perdona. Cinem. Però és superintel·lectual.
No, però és prou intel·lectual.
És boníssim.
Sí, no arribeu les mans aquí a l'estudi, sisplau.
No, però molt, estem a punt. Portem uns dies.
Doncs estem passant bé.
Hem de dir que un dia com avui, el 1985, va sortir la cançó Glory Days d'en Bruce Springsteen, el tema que va ser inclòs després al seu àlbum Born in the USA.
Canta el gos, eh?
Home, posa la música en solfa. Saps que bé? T'has perdut moltes coses d'aquesta casa.
Sí.
El comentari que acaba de fer Rafa, en la seva defensa, tenia molt de sentit.
Ah, d'acord.
Tenia sentit.
Proseguim, doncs.
Com el meu, que era de cunyat.
Exacte.
Sí, nen. Home, és que clar, compara si nen amb el dia en solfa.
Proseguim amb aniversaris, perquè avui és l'aniversari del cantant i compositor Pablo Alborán, que va néixer el 1989
I tu,
i que avui fa 35 anys.
Què és? O sigui, què fa? Panxa, què fa?
Panxa.
35 anys. Val, perfecte.
35. Et sembla bé? Et sembla malament?
M'ha estat molt bé que tu i jo anem parlant, perquè si la gent s'ha oblidat... S'ha oblidat del cor aquest entre Mònica Naranjo i Fofito.
Fofito! M'ha dit Fofito!
Mònica Naranjo i Fofito.
Fofito cunyau.
Saps què vull dir?
Mare de Déu.
Vinga, va, i un altre aniversari musical, Paula, perquè...
Bueno, enhorabona pel teu segon aniversari.
I tant.
És que tenim...
Felicitats.
És que tu no ho saps. És que no saps moltes coses.
Ai, de veritat, és que cada dia...
No et deixen fer la secció tranquil·la.
La Paula Moreno, que és la nostra tècnica de la tarda, és superfan de l'Alborán.
Sí, sí, Paula Moreno.
És com una simbiosi.
Un dia em vaig fotre amb Pablo Alborán i vaig crear una guerra mundial aquí, eh?
Vam anar des de camins a defensar-ho. Va entrar a l'estudi, tu.
Sí, sí, sí.
Va ser màgic.
Doncs avui també és l'aniversari de Francesc Cucó Lissícic, baixista de Sopa... No, Lissícic. El baixista de Sopa de Cabra.
És baixista.
I és una cançó que no té bateria.
És baixista. És baixista. De baix.
Camins que ara s'esvaeixen. Camins que hem de fer sols.
En honor a tu, Rafa, aquesta cançó.
Posem ordre, sisplau.
A mi no em poseu aquesta cançó, perquè jo ploro de seguida.
Sí.
Mira, la de Giro, està plorant.
Està plorant.
Però exactament per què estàs plorant?
No, perquè...
Si m'has donat l'antena, jo ja...
Lissícic. És Lissícic. M'heu fet dubtar, però és Lissícic. Avui compleix 63 anys.
Com és? 63.
Com és l'hora que es diuen?
Felicitats. Ole, el cap de setmana.
Moltes felicitats.
Felicitats, sí, senyor.
Ui, el que ve.
Ai.
Ui, el que ve. T'agradarà aquest.
Avui és l'aniversari d'Alfonso Guerra, que fa 84 anys.
Felicidades!
Felicidades, Alfonso.
Le hacemos recortar los años.
No tenemos título. I no nos lo perdonan.
Sí, anem. Vinga, i per acabar també és l'aniversari de Clint Eastwood.
Home,
va
néixer el 1930, per tant avui fa 94 anys. És grandíssim.
Ahir vaig enviar un gif de Clint Eastwood.
Sí, ahir, justament ahir.
Mira.
Un gif, em va enviar el Joan Trias per privat un gif de Clint Eastwood desenfundar una pistola i apuntant-me. Imagineu-vos el context de la conversa.
No, el context, es pot dir el context o no?
Sí, el context, sí.
Estàvem parlant de pares de fora de l'escola.
Sí, perquè...
Un moment, en quin moment vosaltres dos teniu una conversa a la tarda que ja hem sortit de la ràdio parlant de pares de fora de l'escola?
Jo t'ho explico, però a la velocitat dels raigs.
Va.
vaig anar a... Li estàvem parlant coses del programa.
Sí.
Mm-hmm. I li vaig dir, estic replegant els nens que tenen futbol. I em va dir, gaudeix dels pares del futbol. I vaig dir, no en parlo en cap.
I després va venir Clint Eastwood.
I llavors va venir Clint Eastwood apuntant amb una pistola.
Sí, sí. Ai.
Molt bé. Ja està, Judit.
Et toca fer l'enllà, Joan, va.
Va.
Ai.
Ah, la frase, la gent parla, ja està. Ja t'ho he fet.
Clint Eastwood parla molt.
Amb veu de Constantino Romero molts cops, i la gent també.
Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
Ah, comme une querida!
Aprofitant que avui tenim secció de premsa rosa, he pensat a veure quines frases històriques destacades de personatges del famoseo podria trobar. I he trobat una que per mi és prou insuperable. Ens situem a pocs mesos de la boda entre Íñigo Nieva i Tamara Falcó, filla d'Isabel Preisler. Surten a la llum unes imatges del noi amb altra noia. Terrible, sí, apocalíptico.
Sí, sí. Terrible.
Fins aquí tot deplorable, però normal, fins que surt Tamara Falcó davant la premsa i valora així el que ha passat. La frase és aquesta. Que me da igual si han sido 6 segundos o un nanosegundo en el metaverso.
Wow.
Como esto sea verdad, aquí se acaba todo.
Que me da igual si han sido 6 segundos o un nanosegundo en el metaverso. Como esto sea verdad, aquí se acaba todo.
Puc sí. Corregir-te un segon?
Que he dit malament?
No. Que corregeixo a Tamara.
A Tamara. Ui, és molt agosserat això, però va.
No diu metaverso. Diu... Mitaverso.
Ah, mitaverso, és veritat. Mitaverso, és una cosa... Segurament llegeix a Joan Pinyoli.
Sí, sí, sí.
Doncs...
I a Joan Margarit.
Escolteu una cosa. Com deia l'Elutier...
Analicemos la frase.
De la creadora de A veces me sorprendo de lo vieja que soy, o hay 14 baños en mi casa y a veces no son suficientes, tenim un nanosegundo en el metaverso, que me da igual. Si han sido 6 segundos o un nanosegundo en el metaverso. Bàsicament, el que Tamara, fent ús d'un domini de la física quàntica, de partícules, sí. O vés a saber, vol dir, és que tant se li fot si la infidelitat ha durat 5 minuts o 5 mesos, que per ella és igual de greu. Però, podem dir-lo amb aquesta senzillesa, la noia ens regala una imatge increïble que probablement a ningú se'ns hagués passat pel cap. Que me da igual si han sido 6 segundos o un nanosegundo en el metaverso. A partir d'aquí... cap fer-se unes quantes preguntes. És Tamara Falcó doctora en física en secret? La seva fatxada pública és una tapadera d'algun tipus? Algú li escriu els guions de les seves intervencions i va voler marcar-se un tanto? Parlem un segon del nanosegon. Potser Tamara ha descobert una nova mesura de temps. 6 segons són prou temps per menjar-li la boca a algú, per exemple, però un nanosegon és que igual no et dona temps ni a respirar, ni a apropar-te una mica,
no,
saps?
No.
I del metaverso, què? És que és totalment desconcertat. Que
me
da igual si hay 6 segundos o un segundo en el metaverso.
Sí, sí.
Com esto se verá, aquí se acaba todo. La frase aquí se acaba todo té un toc de telenovela. No, Joan, què volies dir? Té un toc de telenovela. Tamara podria ser la reina del drama, capaç de convertir un petit rumor en una crisi apocalíptica. Si el metaverso està implicat, segurament els esdeveniments són una magnitud que ni els millors guionistes de Hollywood. Conclusió. La frase de Tamara Falcó combina una preocupació seriosa per les conseqüències de ses actes amb un toc d'humor involuntari al referir-se a conceptes com ara el metaverso o nanosegon. És una barreja perfecta de drama i modernitat que reflecteix tant la seva personalitat com el temps en què vivim, on lo virtual i lo real es fonen d'una manera cada vegada més complexa. O tot va ser una gran barbaritat, no ho sé, però impagable.
És impagable. Deia que m'estaves fent recordar que Ana Obregón és biòloga.
És biòloga.
Ah, sí?
Tot això,
sí,
tot això,
estudis en biologia.
Però et dic una cosa, jo no mai he vist aquest títol. O sigui, això...
No, el té.
Sí.
Quan l'ha tocat el paper firmat.
I tant, un nanosegon. Dit això, a mi, Tamara, em cau molt bé.
Sí?
Sí, a mi cau bé. Una mica.
Ja. Yeah.
Es van casar al final,
Ah?
Amb l'Íñigo Nieva.
I van anar de viatge de nuvis, no?
Sí, va durar moltíssim.
Sí.
10 o 12 segons al metaverso.
Però estan separats o no?
No.
Ah.
Aguanten.
I perquè en frases com aquestes, igual la separació és la propera estació.
Oh, este caballo viene de bonanza.
Pròxima estació, Judit Vallès.
Vinga, va, Vallès, cap a on ens portes avui?
Doncs mireu, avui agafarem els ferrocarrils, baixarem a l'estació de Sabadell Nord, un preciós municipi de la comarca del Vallès Occidental, i anem a Sabadell per explicar-vos
no
una...
No, és que...
A la broma de Judit.
Clar, Sempre em fa gràcia.
Ah, val, perfecte.
Però jo no soc del Vallès, eh?
Com el Vallès, és com la Vallès, no hi ha
no
res.
No hi ha res, exacte. Molt bé. Ara. Vinga, doncs anem a Sabadell per explicar-vos una transacció, una compra-venda molt, molt mal gestionada.
Ai.
Compra en Sabadell!
Oh, uau!
En Sabadell!
L'anunci aquell que es va fer...
La coneixeu, que sí que la coneixeu,
sí,
no?
Centre comercial de Sabadell.
Escolteu, escolteu.
És boníssim. Mira,
mira. Les compres, sea lo que sea, ven a nuestra ciudad. Tenemos para
López de Vega.
No lo dudes.
No és que no, és que no rimi, que també?
No, és,
que
va,
és que no hi caben les frases.
No, és que és, no hi ha mètrica, no hi ha mètrica.
Això ho van fer l'Associació de Comerciants de Sabadell, eh? Vull dir que...
Ah, però aquests anuncis, que són fantàstics, estan fets completament a posta, no? És a dir, que es parli,
ah,
que es parli de lo dolent que és, no?
Espero,
jo crec que aquests són els típics que es pensen que sona bé.
Jo crec que no. Sí, el, li van preguntar al comerciant de guitarres i va decidir no participar-hi.
I es va trencar una guitarra al cap.
En fi, parlem de
sí,
compravendes, perquè un veí de Sabadell va vendre una obra d'art per uns 900 euros, i pensareu, 900 euros,
aquesta
no està malament.
És impressionant. Eh?
Però el quid de la qüestió és que aquesta obra es podria haver venut per 12 milions.
Com? Sí, 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 sí.
No ho sabia. Ell no ho sabia.
Home!
Era una obra, un quadre del pintor impressionista francès Edgar Degas, però l'antic propietari es pensava que era una falsificació i la va malvendre a un portal d'articles de segona mà, un portal que es diu Todo Colección. De fet, estava tan convençut que era una falsificació... Estava tan convençut que era una falsificació que la va treure al portal de subhastes per només un euro. Que... Només un euro, eh?
Va pujar fins al 900, eh?
Sí, sí.
Uau, l'afortunat que l'ha comprat.
Sí, sí, està donant salts d'alegria, aquest home.
En fi, li ha tocat la loteria.
Sí, sí, l'antic propietari seria un descendent de Joan Llonc Sales, antic president de Banc Sabadell i de l'Acadèmia de Belles Arts de Sabadell, que va adquirir el quadre...
Compensava d'ell.
Com si fan opes hostils.
Va adquirir el quadre en acabar la Guerra Civil Espanyola i el comprador, que no sabem qui és perquè es vol mantenir l'anonimat, va trobar doncs, aquesta ganga, aquest portal d'articles de segona mà i va encarregar un estudi per confirmar o descartar l'autoria d'Edgar Degas. Ahir, efectivament, és un quadre autèntic.
Crec que al principi es deuria pensar que era un pòster. Perquè si no...
Un pin de la nevera.
Clar, exacte. Són quadres que s'arriben a vendre per 12 milions d'euros, vull dir, imagineu-vos.
Clar, jo és que... No, home, les mans al cap tota l'estona.
Com t'hagués agradat agafar-lo, eh?
Estic veient, ara el dius, Judit, però estic veient el nom del quadre i és premonitori.
Com és, com és?
Elogi del maquillatge, es diu el quadre.
Una mica de premonició, sí.
Sí, sí.
El quadre, de fet, es va presentar el dilluns mateix, aquest dilluns, a l'Institut Francès de Madrid, i llavors és quan va sortir aquesta notícia. El comprador, hi ha rumors que és català, però és això, és mantenir l'anonimat.
Anonimat.
L'anonimat. Per tant, no sabem qui és.
Home, s'ho va dir en el economato. Si quiere mantener...
Sí, sí, sí. Una persona molt afortunada, la veritat.
Bueno, sí.
Tu diràs.
Sí, sí. Un amant de l'art sempre s'ha de marcar.
En fi.
Mai saps. Sí, que bravo.
Anem a comprar quadres. Anem a comprar quadres. Segur que hi ha quadres.
Per 12 milions d'euros.
Sí, 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 sí.
Ai, cap bravo, cap bravo, cap bravo de mi vida, com deia Camacho. Cap bravo de mi vida. Divendres molta gent aprofita per fer la compra de cara al cap de setmana. Darrerament us comparteixo un truc domèstic que estic fent, que és dissenyar els menús. El menú de cap de setmana, perquè així vaig acurat. Mira.
Ara has arribat a aquesta conclusió.
Això la parellada estaria molt contenta, eh? Però, del que fas.
Rafa, no paren de volar plats,
no, perdona,
a
mi ja m'agrada,
com si fos el secret de la vida. Dius, home, Rafa...
Tu ja ho fas. Tu ja
amb els anys que arribes a tenir no ho havies descobert.
Vallès, ja deies a casa...
Amb 6 anys ja planificava els menjars a casa meva. Clar,
doncs escolta, jo no. Jo ho faig des de fa un parell de mesos. Ha costat una mica més.
Tothom al seu ritme, no passa res.
No passa res. Cadascú té el nivell que té, la Vallès és aquell xutet. Ja perd de sèrie i jo no passa res. Doncs ara ho faig. I vaig a Can Bravo, allò, amb tota l'alegria, amb una cistella sota el braç, i vaig camplant, la-la-la-la-la-la, vaig cantant com... Saps allò com els pitufos que van fent? Sí, una mica. Doncs Cap Bravo, supermercat de confiança, 60 pàgines d'història, estalvi personalitzat, el major assortiment de productes per metre quadrat.
Això és hi ha marques...
Això és el metaverso, això sí que és.
Hi ha marques i productes...
Que s'inventen al moment.
Estan per inventar, però Cap Bravo els té. Mm.
S'inventen al moment. Jo de vegades crec que Cap Bravo ha anat al futur, ha vist el futur i ha dit ara ja ho
faré.
M'has
de comprar Cap Bravo i dius, per què és això? Però això no existeix.
Això no existeix.
M'encanta com us doneu bola, eh? Podreu estar una hora.
Bueno, és que de vegades ho fem. Quan et saps, quan faig alguna cosa. Truquillos.
Digues-ho de la legió. Va, sisplau.
3.000 supermercats a les 4 províncies de Catalunya. Són legión.
No hi és avui, no hi és.
Són legión. Què ha passat?
No hi és.
Ah, mira que bé! Oh, mira que bé. Efectes en directe.
Com? No, va dir, s'ha quedat dins del Congrés.
Meravellós,
La cabreta no ha volgut sortir.
Vinga, va, que tenim una pregunta per jugar amb vosaltres, amics i amigues oients, com cada dia. Avui dia Cap Bravo per excel·lència, ja ho sabeu. Sorteig al final del programa. Cada dia fem una pregunta perquè jugueu i ens contesteu. I demà, atenció...
Epa!
Demà, atenció, tothom atent.
Què?
És un dia molt important.
Per què?
Vallès, Giró. Ai. La final de la Champions.
Nada más, eh? M'agrada molt aquesta part de la lletra de l'himne del Real Madrid.
Sí. Les forces del mal ja són a Londres, on demà s'enfronten al pobret Borussia de Dortmund en la final de la Champions. L'Ancelotti aspiren a guanyar la seva 5ª Champions, increïble, i sincerament crec que així serà. La competició del Madrid, el pes de la samarreta, que és esoterisme que els porta a guanyar sempre, sigui quina sigui la circumstància, molts culers s'amaguen sota les pedres, no? Probablement al Primavera Sound.
Absolutament.
Per no saber-ne res del partit, hi ha altres masoquistes que la veurem. A mi, jo estaré allà veient-la i...
Carme Munté anirà al Primavera Sound de Barcelona per no veure la final de
Carme
la Champions.
Carme Munté és més culer que l'escut, eh?
No
Carme Munté...
Sí.
Clar, és una hooligan.
Carme Munté, si no hi hagués Joan Gaspar...
Estaria ella.
Seria ella.
Seria ella, la màxima exponent del hooliganisme, Carme Munté. No ho sembla, eh? Però...
Sí que ho sembla, a vegades sí que ho sembla.
Posa-li un gol mal anul·lat al Barça, a la Munté.
Té girs amagats.
Bueno, la pregunta. Tornarà a guanyar el Madrid la Champions? Aquesta és la pregunta. Evidentment, la resposta és que sí, però a lo millor el disco. Jo només puc dir que sí. I només dic una cosa. M'avanço... les forces del mal, digues.
Sí.
Pensava que era Harry Potter.
Puc afegir
un apèndix?
Un apèndix a la pregunta?
O un asterisc?
No m'agrada gens l'apèndix.
No, l'apèndix perquè sona operació.
Sí,
no?
Sona una operació.
Apèndix. Apèndix.
Exacte. Puc afegir un afegitó a la pregunta?
Un afegitó. Vinga, va.
Creieu que el Madrid guanyarà demà la Champions? I en quin minut el regalaran el penal?
No, exacte. Oh. Ah, el del penal no ho sé, eh? Pot ser, que regalin un penal, perquè això sempre és possible. Però el que jo dic és que marcarà el Dortmund primer, això segur.
Oh, bona aquesta.
Marcarà cap al minut...
molt d'hora.
60 de...
Sí?
No, 60. 60 de partit.
Te'n vas lluny, eh?
Sí, però serà cap a aquest minut i el Madrid remuntarà quan quedin 5 minuts per acabar. Dos gols ràpids, Vinícius i Rodrigo, o alguna cosa així. Toni Kroos, per tancar el cercle, ja que es retira, saps què vull dir?
I va la Ayuso a la final, o no?
Home, segur.
Sí, eh?
Segur. I l'Almeida.
Almeida
farà la sacada d'honor, segur.
Almeida és de l'Atlético, em sembla.
És de l'Atlético? Sí. Ah, llavors igual no va. No sé, o per una cosa de pertinença, no?
Sí, igual. Qui és
de l'Atlético?
I l'Atlético de Madrid.
Com?
L'Almeida, no?
L'Almeida és d'Atlético i ella...
I Pedro Sánchez.
El Díaz Ayuso és del Real Madrid.
Pedro Sánchez també anirà, segur.
Sí, segur. Sí.
Total, aquesta és la pregunta, amics oients, jugueu amb nosaltres. Guanyarà el Madrid la 5ª Champions o no? O sou optimistes... desmesuradament optimistes. Respostes al 663-99-30-62. 663-99-30-62. Jugueu amb nosaltres. I avui, al final del programa, després de premsa rosa, bona vesprada... Sortes Cabral.
Estava pensant que Pedro Sánchez també és de l'Atlético de Madrid. Segur que, segons molta premsa espanyola, no sabem l'equip, però Begoña Gómez segur que és de Falcao. Anem a publicitat, de seguida tornem amb Carme Volte.
Ràdio Estel. A Càritas som al teu costat per ajudar-te a trobar el camí. perquè som amb els qui pateixen per defensar la seva dignitat. I som en cada pas cap a un món més just. Som amb tu, allà on ens necessites. Obrim camí a l'esperança. Càritas.
Fes del teu donatiu a caritascatalunya.cat.
Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, als restaurants i als racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust.
Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana amb el Club Nous Amics i RT Cultural. Coneixerem Florència, Arezzo, Siena, Pienza i molt més sota els llums nadalencs d'aquesta regió màgica d'Itàlia. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana. Vine a aquest viatge amb preus especials pels membres del Club Nous Amics. Entra a nousamics.cat o truca al 93 122 67 00.
És l'app de Ràdio Estel. És la teva. És la ràdio a la carta. És la ràdio en directe. És podcast. És Ànima Estel. És tot el que imagines i més. Busca-la com a Ràdio Estel oficial i queda-te-la per sempre. És l'app de Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
De què es parlarà? Amb Carme Munté, sotsdirectora de Catalunya Cristiana.
26 minuts que passen de les 10 del matí. Carme Munté, què tal?
Bon dia, Joan Trias, bé.
No veuràs el partit demà, eh?
No, vale. No. M'hi nego.
Que bé i que tranquil·la viuràs.
Bé. També es pateix en silenci, d'altra manera.
Va, en fi, a Setmanari Catalunya Cristiana tenim nou setmanari, evidentment.
Acabat d'arribar pràcticament.
Acabat de sortir del forn.
Acabat de sortir del
forn. Què tenim aquesta setmana?
Mira, parlem d'un escriptor, de l'escriptor anglès Gilbert Keith Chesterton.
Home!
Has escoltat a parlar de Chesterton?
Mira, et diré una cosa.
Digue'm.
Aquesta temporada, en aquest programa, havíem de començar una secció que no hem pogut començar per detalls que no venen al cas, que si tot va bé i com ha d'anar, iniciarem la següent temporada.
Molt bé. Sobre?
Amb una persona molt coneguda del panorama polític i social català. Molt coneguda. Una secció que s'havia de dir, i es dirà, la taverna de Chesterton.
Ostres, crec que puc intuir de qui es tracta, però no ho diràs.
Vols que ho digui?
Sí, bueno, bé, si vols dir-ho, si tens permís per dir-ho.
No sé si tinc permís seu per dir-ho, però a partir del setembre que ve, si tot va bé, ens acompanyarà en aquest programa David Fernández.
Ostres, Chestertonià.
Chestertonià, molt Chestertonià.
Català.
Sí.
Molt, molt interessant, perquè de fet em va molt bé aquesta introducció, justament per parlar d'aquest personatge Chesterton, que hi ha gent de diferents corrents ideològics que segueixen alguna de les seves, doncs, contribucions al pensament social. En aquest cas, jo m'imagino que David Fernández també el segueix des del punt de vista del distributisme. Aquest corrent, doncs, que un dels màxims impulsors, que no va ser l'únic, va ser justament Chesterton. I tu em preguntaràs, i per què parleu de Chesterton en el número d'aquesta setmana? Gran pregunta, Joan Trias, que em formules. Doncs jo et diré, perquè el 29 de maig,
sí,
hem celebrat els 150 anys del seu naixement.
Fixa't.
I llavors van dir, és que, per què no aprofitem per aprofundir una mica en qui va ser Chesterton, la seva obra, però també un element que... Què té a veure Chesterton amb Catalunya? Quina va ser la recepció a Catalunya?
Sí.
I, de fet, t'he de dir que el reportatge l'hem titulat La Catalunya Chestertoniana.
Ara.
Molt interessant tot plegat, perquè, clar, jo de Chesterton, a nivell personal, sabia referències, havia llegit algun llibre, sabia aquella frase tan típica, quan l'home deixa de creure en Déu, creu en qualsevol cosa, o aquella que diu que per entrar a l'església ens hem de treure el barret, però no al cap.
Ara.
Però realment, doncs, aprofundir-hi no ho havia fet, i en aquest cas ho he fet d'una de les persones, una de les màximes coneixedores de Chesterton a casa nostra, que és la Sílvia Collvinent. Ella és professora de literatura a la Facultat de Filosofia, a la Salle,
de la URL, la Ramon Llull, i també a l'Ateneu Universitari Sant Pacià, i com dèiem, ella és una de les majors expertes en Chesterton de casa nostra.
És que Chesterton és un pensador que no el pots desvincular de la seva creença, del seu catolicisme, això ho havia dit Borges, i té tota la raó, i tants altres, no? És el seu drive, és el seu... és la seva forma mental i és el seu món i és el seu descobriment d'alguna manera del cristianisme, que es produeix d'una manera bastant d'hora. D'aquest assaig, l'ortodoxia és un assaig de descobriment del cristianisme desenvolupat amb diversos assajos, molt interessant, molt peculiar, molt original.
Cal dir que Chesterton es va convertir al catolicisme als 48 anys, oficialment podem dir, perquè de fet ell ja de molt abans va començar doncs, a difondre el que és la fe catòlica. Uh-huh. Té una obra escrita ingent que abasta diversos gèneres, la novel·la fantasiosa i detectivesca, recordem el seu cèlebre personatge, el pare Brown, el Father Brown, l'assaig, l'apologia catòlica, el periodisme, i també va ser un reconegut polemista i conferenciant. Però cal dir que ell, que va néixer el 29 de maig del 1874 a Londres i va morir el 14 de juny del 36, clar, en aquest context d'entreguerres és quan es fa el seu pensament, és quan es difon més a través d'aquests articles, d'aquests llibres, d'aquestes conferències. Ell, per exemple, ho dèiem abans, es va manifestar en contra dels totalitarismes i va contribuir a desenvolupar el distributisme, que és una proposta econòmica entre el gran capitalisme i el socialisme, és com una tercera via, i aquesta proposta econòmica es basa en l'encíclica Rerum Novarum del papa Lleó XIII. I molt interessant, si es diu que Chesterton va ser a Catalunya, i va ser-hi en dues ocasions. Mm-hmm. La primera està aquí a casa nostra, de primers de maig a primers de juny de l'any 1926.
És un temps llarg a Barcelona. Li poden fer un homenatge a l'Hotel Ric, passa per l'Hotel Barcelonès, fa una dedicatòria a Pompeu Fabra, que aleshores era director, va a Sitges, va a Vilanova, queda encantat de Sitges. La prova és que quan torna a Catalunya, de vacances, perquè és un viatge que fa, ell va anar en cotxe, va travessar en França, llavors quan estan a Girona, quan estan al Pirineu, o no sé, al sud de França, fan un desvio a Girona i diuen, Barcelona no, Els atabala, la Dorothy, que és la seva secretària, condueix el cotxe, estan atabalats pel semàfor i la... Per ells Barcelona encara, en aquella època, és una ciutat industrial.
Llavors, clar, aquesta segona estada a Sitges, que és una estada ja de vacances, la primera l'havia fet a Barcelona, doncs convidat pel PEN Club d'aquí de Catalunya, mm-hmm. La segona visita la fa a Sitges i ja és de vacances, i és la primavera de l'any 1935. I es van allotjar a l'antic hotel Subur de Sitges. Cal dir que en el reportatge incloem una fotografia, yep, que se'l veu amb ell, amb la seva dona, i una nena d'allà, de Sitges. I és en aquest període d'aquestes dues visites que fa Catalunya, entre l'any 1926 i l'any 1935, quan es produeix la difusió més important de l'escriptor entre nosaltres. De fet, en l'àmbit religiós, la recepció i propagació arriba de la mà del caputxí Miquel d'Esplugues en la celebració justament de l'any franciscà.
I és aquí, en aquest context de l'any franciscà, en què surt Chesterton. Per què? Perquè el pare Miquel convenç el Marià Manent, poeta, perquè faci una traducció de l'Home perdurable. Això l'any 26 a la llibreria Catalònia, a una col·lecció, una biblioteca que es diu Biblioteca Horitzons, que té un llibre de Torres de Bages, i aquest té poc, acaba, és també d'experiència efímera, però en tot cas és una edició molt bonica, tenim aquí amb traducció de Maria Manent, i això ho fa preparant per l'any franciscà, o sigui, és...
T'he de dir que va ser un autèntic plaer poder entrevistar la Sílvia Collvinent, que, com dèiem, és una de les màximes coneixedores a casa nostra de l'obra, de la recepció, de la figura de Chesterton, de la literatura de Chesterton. I aquesta entrevista la van fer als Caputxins de Pompeia, aquí a la Diagonal de Barcelona. I per què la van fer allà? Doncs perquè allà hi ha la seu del Centre d'Estudis i Documentació Chesterton, que és un centre de referència. I, a més, és un centre que consta de dos fons. El primer és un fons que justament a recollir la mateixa Sílvia Collvinent. Està format per la biblioteca i els documents especialitzats en el context cultural català i europeu d'entreguerres. I el segon fons és una col·lecció que ha recollit el Josep Carbonell, que també l'entrevistem en aquest reportatge, i que està compost per la biblioteca i documents relacionats amb la persona, la vida i l'obra de l'autor anglès.
Vam començar a treballar plegats la possibilitat de reunir tota aquesta documentació i que valdria la pena, emparats per la Facultat de Filosofia, crear un centre de documentació especialitzat ja no només en Chesterton, sinó al seu temps. Això també vull posar una mica d'èmfasi, perquè no és només Chesterton, és Chesterton connectat amb tot aquest renovo catòlic, renovament catòlic que es produeix amb el cor a França, però a les entreguerres a Europa, molt important, però connectat amb tota la literatura catalana i els partistes d'aquí, però connectat també amb la recepció hispànica i a Sud-amèrica, que és molt important, i americana, però connectat també amb aspectes de culturals, socials, literaris.
Cal dir que aquests dos fons, tant el fons Josep Carbonell com el que ha recollit la Sílvia Collvinent, van ser donats a la Facultat de Filosofia de Catalunya i, de fet, el Centre d'Estudis i Documentació es va crear gràcies a l'impuls i a la dedicació de l'aleshores degà de la Facultat de Filosofia, que era el Jaume Imar, exdirector d'aquesta casa. Aquest centre també d'estudis i documentació, el que vol, podem dir, és la interrupció que va haver-hi de la difusió de Chesterton a casa nostra ara per motiu de la Guerra Civil, és a dir, es va deixar de traduir, podem dir, al català, sí. Doncs d'alguna manera vol reprendre aquella interrupció que va haver a causa de la Guerra Civil i contribuir a que la gent conegui l'obra de Chesterton, que més llibres es tradueixin al català.
I que val molt la pena,
i que val molt la pena. Sí. I, de fet, vam visitar la Biblioteca Pública Episcopal del Seminari de Barcelona, perquè allà hi ha uns 500 llibres, aproximadament, catalogats i ara disponibles gràcies a un conveni justament entre el Centre de Documentació i la Biblioteca. I ja per anar acabant, la Sílvia Collvinent, cal destacar que és la presidenta d'aquest Centre d'Estudis i Documentació Chesterton.
Aquí som forts, aquest centre, amb recepció catalana, sobretot, però també recepció hispànica, recepció europea d'entreguerres, molt important, i també mundial, perquè aquest col·leccionista, en Josep Carbonell, ho ha recollit tot, Però, per què et deia la importància d'aquest llegat patrimonial? Perquè hi ha molt material a inventariar, a classificar, i tant de bo arribi el dia que es pugui fer, o que es pugui penjar, que es pugui fer accessible.
Cal dir, Joan, que tenim pàgina web, busqueu Centre d'Estudis i Documentació Chesterton i us sortirà la pàgina web, i allà realment està tot aplegat, des de la biografia de Chesterton, aquestes fotografies que et deia, que se'l veu a Sitges, amb tot el llegat que va deixar les seves visites aquí a Catalunya, els seus llibres, bé, i podeu trobar tot el fons que fins ara tenen digitalitzat. I també en el reportatge trobareu un seguit de frases cèlebres de Chesterton, com ara, per exemple, aquesta que dèiem de per entrar a l'església ens hem de treure el barret, no el cap. També una altra frase, per exemple, diu: traieu el sobrenatural i el que resta no és el natural, sinó l'antinatural.
Bona aquesta, també.
Bona. El món modern està ple d'antigues virtuts cristianes que s'han tornat boges. Hi ha més simplicitat en l'home que menja caviar per impuls que en el que menja nous per principis. I una altra que podem dir és: el primer ús de la bona literatura és evitar que l'home es limiti a ser modern.
Déu-n'hi-do.
És molt interessant i us convidem a llegir aquest reportatge que publicam aquesta setmana a Catalunya Cristiana.
Carme, a part d'aquest reportatge de portada i en pàgines centrals a Catalunya Cristiana d'aquesta setmana, què més hi trobarem?
Mira, la Carme Escal és la nostra col·laboradora. Ha anat de ruta. Ha anat de ruta seguint dos mossens de poble. De fet, són mossèn Ignasi i Yacaré Mie, perquè ell és de Ruanda, i mossèn Josep Sala. Els ha seguit voltant per les seves parròquies al Ripollès, un total de 18 parròquies, porten aquests dos mossens. Evidentment, el cotxe és imprescindible.
Dos mossens, 18 parròquies?
18 parròquies.
Quina
veritat. Són del bisbat de Vic.
Sí.
I llavors, per exemple, hem visitat el Santuari de la Salut de Vallfogona del Ripollès, on també hem conegut dos sagristanes, l'Emília Riera i la Maria Solà. També els hem seguit, doncs, a Ripoll, Campdevànol, Gombrèn, Borredà, Les Llosses, Matamala o Montgrony. com deia mossèn Ignasi de Ruanda, i fa 4 anys i mig que és a Catalunya, i l'altre mossèn que seguim, que és mossèn Josep Sala, als 50 anys va deixar la seva activitat de pagès i el bisbe romà Casanova el va ordenar capellà l'any 2004.
M'encanten aquestes històries.
A mi també. I de fet, realment, si voleu seguir aquests dos mossèns per aquesta ruta, podem dir, per aquests pobles del Ripollès, doncs, escolta, endavant.
Si voleu trobar el Catalunya Cristiana, fàcil, 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 eh?
El podeu trobar entrant a la nostra pàgina web, catalunyacristiana.cat. Podeu trucar per telèfon aquí a Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Ens trobareu també a l'Iquiosc, a les parròquies, en llibreries. Ens podeu seguir per la newsletter que enviem diàriament de forma gratuïta. Escolta, si no, no es trobes és perquè no vols.
Clar, si no el teniu és perquè no voleu. Carme Munté, com sempre, moltíssimes gràcies. Fins la propera setmana.
Gràcies.
Ràdio Estel. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, pregària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Des de l'aplicació Ràdio Estel oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món.
Un farcell de mots, el podcast de Josep Maria Virgili per parlar clar i català.
Però per què has de dir un xurrito i no pots dir el raig al rei Juli?
Un raig de saviesa lingüística de qui ho sap tot.
És que no ho entenc, és que francament, eh?
Un farcell de mots. Troba-la a l'app de Ràdio Estel oficial i a radioestel.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Sí, obrim secció de què passa al món. Oriol Vidal Barraquer, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan.
Doncs no. Judit Casellas, què tal? Com estàs?
Què tal? Molt bon dia.
Escolta'm, setmana especial, setmana d'amnistia, ha passat el que ha passat al Congrés, en setmana política, que déu-n'hi-do, i hem dit, escolta, que ens acompanyi la cap de política d'aquesta casa i ens expliqui una mica com ha anat tot plegat. Deixa'm preguntar-te primer de tot, va, quina lectura política en fas de la jornada d'ahir, del que es va viure ahir?
A veure, Joan, jo crec que l'independentisme ha batallat molt per aconseguir aquesta llei d'amnistia. Són molts mesos de negociacions, tots ho sabem. De fet, des que Sánchez va obrir-se a concedir l'amnistia fins que finalment s'ha aprovat, ha passat més de mig any. Per tant, penso que s'hagi aprovat aquesta llei és un fet molt decisiu. I també demostra, no, com forces polítiques que tenen poc pes, com poden ser Junts i Esquerra, poc pes, entenem, dins del conglomerat del que són, sí, no, del que és el Congrés espanyol, poden ser molt influents.
De fet, ahir vam veure gent de Junts i Esquerra molt emocionats.
Molt emocionats.
Precisament per aquestes negociacions, eh?
Sí, sí, sí. De fet, vam veure un dels diputats de Junts, que és Josep Maria Cervera, que es va emocionar perquè Míriam Nogueres, quan estava a la tribuna, va anomenar, no, les persones de Junts que havien lluitat molt perquè aquesta amnistia tirés endavant. Entre elles no hi havia Gonzalo Boye, però també hi havia Josep Maria Cervera, que és diputat, i quan el va anomenar pràcticament va plorar. I això demostra també, no, el pes polític que té aquesta amnistia, com ha costat, com s'ha batallat. També recordem que Junts no va acceptar el primer text que s'havia d'aprovar, va fer caure com aquesta amnistia primera.
El text que sí li valia Esquerra Republicana.
Sí, exacte. Era un text que Esquerra deia que sí i Junts deia que no, perquè pensava que aquelles causes que estaven relacionades amb terrorisme, com era el cas de Tsunami Democràtic, no estaven prou blindades. Llavors, jo crec que ahir va ser un dia de molta emoció i va haver una certa unió dins l'independentisme.
Sí? Val, li preguntava jo aquest matí a Joan Caral
si
aquesta unió havia de seguir... És que ha donat una resposta que a mi no m'ha agradat gens. La meva opinió, ho diré públicament, a mi no m'ha agradat gens. Perquè li deia si l'independentisme a partir d'ara... És a dir, l'independentisme del Congrés dels Diputats volia la llei d'amnistia, l'ha aconseguit, després de molt d'esforç, s'ha de dir, però l'ha aconseguit, I el que porta molts de mesos batallant Esquerra, almenys en el seu discurs, és que ara el següent pas és aconseguir el referèndum. Li deia, per aconseguir això, suposo que l'independentisme ha d'anar agafat de la mà, com es va demostrar ahir al Congrés. I Joan Carala em responia que sí, sí, però que la ciutadania.
Què vols dir que la ciutadania?
La ciutadania ha d'anar agafat de la mà per aconseguir coses. Sí, sí, clar. Per la ciutadania té uns representants polítics, també.
Sí.
Saps què vull dir?
Jo, sincerament, sí que hi crec que hi va haver-hi unió dins l'independentisme, perquè vam veure aquesta abraçada també entre Turull i Junqueras.
Sí, i tant.
Però no sé fins a quin punt és una unió fruit del dia polític que era i no fruit de que realment hi hagi una unió. Mm. I no sé si realment va ser un dia de victòria per l'independentisme.
Ep. Per què això?
Tu creus que sí?
Jo crec que sí.
Sí, és, al final és una victòria política, però és que pensa que veníem, Joan, de que els independentistes volien aconseguir la independència. Uh-huh. I ara el que estan aconseguint és un perdó, és un oblit penal. O sigui, sí que és una satisfacció tenir aquesta amnistia, però no sé com explicar-t'ho. O sigui, no és una victòria, sinó és com el mal menor. És com entre entrar a la presó i no entrar a la presó, òbviament prefereixo no entrar a la presó.
Òbviament.
Però no entrar a la presó és una victòria? Sí que ho és, però realment no pots fer gala de que no sé com explicar-t'ho, de que sigui un triomf, de que...
Vale. Sé el que vols dir, eh?
No, no sé com acabar-me d'explicar, potser.
Sé el que vols dir. De fet, Gabriel Rufián i Míriam Nogueras, però jo crec que una mica menys, estan bastant en la línia del que tu estàs dient, que és una victòria política, sí.
Sí.
Però s'està reparant una cosa que no hauria d'haver passat.
Sí, totalment.
Per tant...
Sí, sí, o sigui, crec que és com aquesta doble vara de medir, no? Que uh-huh. Sí que és una victòria política, però en comparació amb el que s'esperava del moviment independentista o d'on tenia les expectatives... Ara realment el que està fent és com recollir aquelles engrunes perquè la situació no sigui més dramàtica del que és, o del que ha sigut.
Per cert, en el procés, si més no aquell 2017, recordareu tots que va prendre una part important del procés la gent, les entitats civils, els líders civils, etc, etc. Ahir, a la tribuna de convidats, ni Jordi Sánchez, que estava amb Gemma Nierga, al programa del Cafè de les Idees, ni Jordi Cuixart, que està desaparegut, per cert.
Sí, és veritat, fa molt que no intervé públicament i que no... I
aquí
que no
està la cosa. Amb el paper rellevantíssim que van agafar, No sé si estan cremats, no sé si... No ho sé.
Jo penso que és un moment per l'independentisme molt insípid, que l'únic que s'està fent és digerir tot el que va passar... Uh-huh. I que no hi ha ni energia ni hi ha forces. O sigui, penso que ja és com de dir, d'acord, acceptem l'amnistia perquè com a mínim res vagi pitjor, però no hi ha energia, no hi ha força, no hi ha res, i també es veu a les urnes, tot això. Llavors també et volia fer una pregunta, una reflexió, Joan, sí. Perquè ahir vaig llegir un fil de Twitter de l'Arturo Puente, que deia que el sentiment...
Què bo que és Arturo Puente, perdó.
Digue'm.
Què bo que és Arturo Puente.
Sí, em va fer reflexionar molt aquest fil de Twitter i per això te'l volia portar també aquí, perquè en aquest fil de Twitter deia que el sentiment independentista no ha mort, però que ara mateix no hi ha un conflicte polític viu. O sigui, no hi ha un conflicte entre, diguem-ne, Catalunya i uh-huh. l'estat espanyol, perquè ens poguéssim entendre.
Jo crec que això és molt evident.
Que ara mateix no hi ha un conflicte.
Ara mateix no hi ha cap mena de conflicte, tot i que està tensionant o intentar tensionar aquest conflicte els de Carles Puigdemont.
Sí, sí, sí. Penso que són els que mantenen una mica viva aquesta uh-huh. espurna.
Ells volen, eh?
Sí, sí. Llavors, Puente ho justificava de la següent manera, no? Deia, quan sí que hi va haver aquest conflicte polític... se sostenien tres potes. Una va ser que hi havia una majoria electoral sòlida i sostenida en el temps en el Parlament. Una altra va ser que hi havia una massa social àmplia i molt mobilitzada. I una tercera pota, que va ser la capacitat de convertir el tema sobiranista en una prioritat per bona part de les institucions catalanes i que a hores d'ara tot això no hi és, perquè l'independentisme ha perdut la majoria, perquè no hi ha una massa electoral sòlida que surti al carrer per demanar la independència, i en tercer lloc, no és el tema central de les principals institucions del país, i de fet ja veiem que n'hi ha moltes que tampoc estan governades per partits independentistes. I ell ho justificava d'aquesta manera i vaig pensar, doncs tens tota la raó, perquè realment sí que hi ha la taula de diàleg aquesta oberta entre el govern català i el govern espanyol, però en cas que hi hagi Salvador Illa de president, aquesta taula ja ha vist prou... Te'ls hi has comptat?
Val. Fem una cosa. Et proposo.
Sí.
Ja t'ho dic ara, eh?
Sí.
T'ho dic perquè queden 10 minuts per arribar a les 11 del matí.
I volem fer la tupinada, també.
Fem aquest repàs polític fins a les 11, i a les 11 i 5 ens hi posem a la tupinada.
D'acord.
Sí?
D'acord,
perquè
genial.
És que hi ha molta teca que està traient sobre la taula i m'agrada molt. De seguida parlem d'Illa, també, que ara el treies.
D'acord, sí.
Abans, vas veure la sessió del Congrés, la vas seguir tota?
La vaig seguir tota,
una sessió molt bronca.
Molt tensa. Molt tensa, però molt tensa, et diria...
Sí, començava perfil baix, no?
Sí.
Anem a l'inici.
Sí.
Va ser una sessió que començava molt en perfil baix. Veiem que no hi havia cap membre del govern a l'inici de la sessió.
Totalment.
Va aparèixer després.
Pedro Sánchez no va aparèixer fins al moment de la votació.
Tal qual.
Amb un somriure, sí, però sí, no va aparèixer fins al moment de la votació.
No sortien les primeres espases a parlar, si més no dels grans partits. I de cop... A mi em va sorprendre molt, no sé si a tu, Judit, però a mi em va sorprendre molt. S'aixeca Núñez Feijó.
Sí. Jo crec que era com per començar a donar-li un alt voltatge a la sessió d'ahir, penso. Però, o sigui, també el que t'anava a dir, Joan, és que quan comença a haver-hi el gran rebombori és quan intervé el diputat del PSOE. Si no vaig equivocada, quan... O sigui, estava també traient talls i seguint-ho tot com podia, no? Però, o sigui, quan hi ha la gran esbroncada és sobretot amb el discurs del diputat del PSOE. I a mi la sensació que em va donar, també, de l'escridassada que van fer els diputats de dreta i de l'extrema dreta, va ser quan votaven els ministres de Sánchez.
Va ser molt bèstia, allò.
Els ministres de Sánchez, o sigui, els de,
sí,
tant
sí,
del
sí,
PSOE
sí,
com
sí.
De Sumar. Llavors,
traïdor,
a mi em va donar molt aquesta sensació de dos blocs totalment enfrontats al Congrés, però no tant entre independentistes i extrema dreta, sinó estaríem parlant entre extrema dreta i PSOE i Sumar. O sigui, veig molt els blocs diferents de PP amb Vox i de PSOE amb Sumar.
Però que encara m'emprenyi, Judit, ja.
Digue'm.
Digues, estàs provocant que m'emprenyi ja.
No, digues, Joan.
Perquè per mi els dos blocs són clars. I radicals. Hi ha un bloc radicalment democràtic, tot i la diferència d'idees. Recordem que en aquest bloc hi podem incloure tant el PSOE, des del PSOE, fins a EH Bildu.
Totalment.
Que històricament mai s'han dut bé.
Totalment.
I a l'altra banda tenim una gent que quan perd...
És que no reconeix la derrota i no l'accepta.
No en saben.
No accepta la derrota, Joan.
Ahir que va fer... I mireu que no em vull parlar d'ells, perquè no vull parlar d'ells. Però... ahir que fa Vox és intentar paralitzar aquesta votació.
Sí.
Això és antidemocràtic, perdoneu-me.
Sí.
Ahir que fa Vox... Ara ho recuperarem. Però ahir que fa Vox és dir-li a Gerardo Pisarello... Perdoneu, aquestes són paraules textuals, Sudaca de mierda.
Sí.
Però és que amb quin punt hem arribat?
És que és molt fort, és que és una falta de respecte, Joan, que traspassa tots els límits. O sigui, són unes faltes de respecte ja anant a l'insult i anant a l'odi per al simple fet d'odiar. Vull dir, i llavors Pisarello s'hi va tornar amb molta dignitat i dient, jo no permetré que aquestes paraules quedin en no res, sinó jo dono el meu punt de vista i em sento orgullosament català i em sento orgullosament llatinoamericà.
Mira, crec que el podem tornar a recuperar. Gerardo Pisarello.
Solo para decirle a la señora Abascal que soy nieto de republicanos andaluces, que quan escolto el seu neofranquisme em sento orgullosament català i orgullosament latinoamericano, y que aunque fuera de Senegal o fuera de Donosti, Le diría que los que trabajamos y vivimos aquí no aceptamos ninguna lección de los señoritos que siempre han vivido del cuento y que forman parte de organizaciones históricamente islamófobas, históricamente antisemitas y que han ido a rendirle pleitesía al carnicero de Rafah.
Déu-n'hi-do la contundència que va demostrar Gerardo Pisarello i l'elegància que va demostrar.
Sí, i és molt fort, però, Joan, que estiguem en aquest punt.
És molt bèstia.
És molt bèstia que en un congrés dels diputats t'hagis d'estar defensant d'insults, perquè són insults i de faltes de respecte flagrants.
Sí, 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 sí.
I no hi ha per opinions polítiques, sinó ja directament t'ataquen a tu com a persona.
Sí.
A mi em sembla, o sigui...
Hi ha un corrent que és molt perillós... que es diu ultradreta, que la tenim allà, a Madrid.
I amb molta força.
Però també la tenim aquí.
La tenim aquí també.
Recordem que aquí és el primer parlament, almenys espanyol, o dins l'estat espanyol, vaja. És el primer parlament que tenim, no una, no.
Dues
forces d'extrema dreta en un país, i parlo de Catalunya, evidentment, en un país on es parlen més de 140 llengües. I què? Si es parlen més de 140 llengües. I què si el meu veí és de Brasil, del Senegal, d'Etiopia o del Japó?
I també hi ha una reflexió que et vull convidar a fer, Joan, que és que tenim una societat amb un elevat índex d'immigració, vull dir, això és així, i no està representat al Parlament.
Estic molt d'acord amb això.
Que entenc també que forma part una mica, no, del procés natural, de que la immigració comença a arribar a principis dels anys 2000.
No, però està la gent primer han de poder votar, eh?
Clar, primer. O sigui, abans ja no ens ho imaginem, no?
Els padrons.
Sí, totalment. Però vull dir que també entenc que forma una mica part del procés natural, no? Però dius, ostres, és que si tu mires realment la representació de la societat migrada que hi ha a Catalunya... i aquesta representació al Parlament no hi ha esperat lloc. Vull dir que sí que hem anat aconseguint, no, amb els anys, la igualtat entre homes i dones, segurament. Però això no hi tenim tant el focus, i penso també que entenc que també és un procés natural, perquè normalment no, o sigui, quan arribes a una societat nova, encara doncs tens tot un procés per entendre com funciona tota la seva dinàmica i per entendre els partits, i també l'altra pregunta que faig, si se senten representats realment per als partits que hi ha avui dia. Perquè penso que, o sigui, ho hem comentat algunes vegades, l'extrema dreta està posant el focus de la immigració al centre del debat i tenim uns partits que no saben rebatre-li, que callen, que no saben com gestionar-hi, que no donen arguments. Llavors sempre penso... O sigui, és un tema que està desbiaixat, perquè només està guanyant força l'extrema dreta en aquest sentit, només l'està posant ell al centre mediàtic i no s'està rebatent.
Sí,
realment penso que caldria un debat sobre la immigració, però amb cara i ulls i amb arguments forts que rebatin els arguments de l'extrema dreta.
Tant de bo.
I la posició dels partits crec que és una cosa que els hi ha vingut de nou, que no la saben gestionar, que a més no tenen quotes de persones migrants als partits, que penso que els aniria molt bé per donar una nova visió a l'esfera política actual i social, sobretot, i ens estem trobant, penso, en aquest impàs. I això ha d'evolucionar.
Sí, és així. És així. Sortint del Congrés dels Diputats, aquest matí l'escoltàvem a l'informatiu. No sé què et va semblar, per exemple, algunes reaccions, com la reacció que va tenir Carles Puigdemont amb una declaració que semblava molt institucional, de fet, gaire de presidència.
Sí, totalment. Sí, eh? O sigui, a mi també m'ha donat aquesta sensació, dius, sembles el president de la Generalitat.
Ja ho va buscar en campanya.
Sí.
No?
Sí,
aquest
totalment.
Caire presidencial, i tu que vas anar als mítings.
Sí, el buscava totalment i l'està mantinguent. A més, va ser una declaració molt curta, van ser 3 minuts, sense preguntes, en què tampoc va mencionar el tema de quan tornaria ni quan no tornaria, que vull dir que això està molt pensat per una declaració institucional, realment. No dir quan, no agafar-t'ho com una causa personal, no? Jo, Puigdemont, no dic quan tornaré, sinó simplement dic que és una fita històrica, va posar molt en valor el paper de Junts, diu, això està avui aprovat perquè Junts ho va posar com una exigència per la investidura de Pedro Sánchez, i és el primer acord que s'ha assolit amb el PSOE des d'aquesta investidura, i també va reconèixer que no seria un camí de roses, va dir textualment, no serà un camí de roses, i en aquest mateix sentit també es pronunciava Marta Rovira des de TV3. Però Marta, o sigui, sí que hi va haver-hi també la declaració prèvia de Pere Aragonès, des del Palau de la Generalitat, a les 3 de la tarda i llavors vam tenir aquesta de Carles Puigdemont.
Marta Rovira, que jo ahir vaig escoltar que si tornava, que si no tornava, no em va quedar gaire clar si tornava de Suïssa o no, que s'ho havia de pensar, perquè
jo m'ha donat una mica aquesta sensació saps què? No correré, sí. Vull veure com va tot, vull veure les reaccions del poder judicial i
si torna, jo l'assegurava ser Toni Comín.
Sí.
I Carles Puigdemont, el 10 de juny... No, el 10 de juny no perquè és Constitució de Parlament.
Sí,
perdoneu.
El 25, en teoria. Entre el 25, més o menys, haurien de ser aquelles
dates. Cap al 25, eh?
Que seria la primera investidura. Que per això, res, molt ràpid, Joan. La possibilitat de que Carles Puigdemont s'assumeti primer a la investidura... No surti com a president, però ja ha tingut aquest retorn a Catalunya i llavors hi hagi la investidura d'Illa? Què en pensem? Perquè ara Junts ha arribat a dir que vol donar la presidència del Parlament a Esquerra.
T'hi faig afegitó, eh? I si això passa, Puigdemont ara mateix està en condicions de deixar la política activa, com va assegurar, obrint una escissió nova a Junts?
Jo penso que faria política, però no des del Parlament. Com una figura externa, que influiria, però que no faria com a cap d'oposició com a tal.
Un nou Mas.
Sí.
Caselles.
Anem als butlletins i llavors fem topinada.
Anem als butlletins i fem topinada, gràcies.
Molt bé.